Benvinguts al Fem Salut. Al programa d'avui comptarem amb les explicacions de l'Anna Tos referent del benestar emocional. Amb ella parlarem sobre els beneficis d'un descans reparador. I per tancar el programa, un darrer apunt de l'actualitat en l'atenció grupal de la nutricionista del nostre equip, la Violeta Castellà.
Bé, com heu sentit a la introducció que sempre fem amb la mica de música que acabem d'escoltar i amb la veu de la Clàudia, avui tenim amb nosaltres novament a l'Anna Tost i amb ella avui volem tractar una temàtica que segurament molts ens podem veure reflexats. Hi ha gent que en menor grau però i gent que segurament més reflexada perquè li passa més sovint, que en aquest cas es tracta de la son, de com dormim i sobretot de si no dormim bé del tot, què podem fer perquè això no sigui així i per tant ajudar-nos a que el nostre dia a dia sigui també més agradable, perquè descansar és indispensable. Si et sembla, Anna, bon dia, primer que res.
Bon dia, Armand.
Si et sembla, parlem una mica a què ens referim quan parlem d'un hàbit de son saludable. Quins són els paràmetres que ens poden indicar que aquesta persona o les persones en general dormim bé?
Bé, algo que hem de tenir en compte, sí, que moltes vegades ens fixem o les persones tenim la tendència a pensar, no, doncs, en aquestes hores de son que sí o sí s'han de fer, si no les dormo no estic tenint una higiene de son saludable. Realment nosaltres ho definiríem com que jo he de dormir les hores necessàries perquè el dia següent no m'afecti en el meu dia a dia, és a dir, que el meu dia a dia pugui ser funcional. Si jo necessito dormir 6 hores i això és suficient perquè jo el dia següent pugui fer el meu dia a dia amb normalitat, ja estic tenint un son saludable i reparador.
Mm-hmm. Per tant, sobretot és que un se senti pues, que quan ha descansat, quan s'aixequi, es senti descansat i a punt per enfrontar
exacte
el dia que li ve.
Exacte. No? Hi ha vegades que podem dormir 9 hores i sentim que no hem descansat.
Però sí que és veritat que no només és les hores que dormes, sinó com les dormes, no? Hi ha diferents... el son profund, que ja sabem tots que a vegades si ens desperten just en aquell moment que hi ha un son profund, pues, tenim un sobresalt, no? Una mm-hmm. mica. També el dormir, que diuen la fase REM, que també mm-hmm. ens ajuda a descansar i a posar al dia coses del nostre cervell, molt sovint.
Mm-hmm.
I això, pues, una mica... amb aquest conjunt, més que la persona quan s'aixeca pot fer el seu dia a dia sense problema, ens pot indicar, doncs, no? Si no ho entes malament, que tenim un son saludable. No?
Exacte.
En aquest cas també sempre s'ha sentit que l'edat pot influir una mica, no? en les hores que necessitem de descans, no? Perquè no és el mateix el descans d'un nen o d'un adolescent o d'una persona jove, o depèn de quin tipus d'activitat que tingui, o una persona conforme va posant anys, no?
Sí, evidentment. El que sempre diem és que és molt important no comparar-nos ni amb altres persones de diferents edats ni amb nosaltres mateixos, perquè al final el cicle de la son va variant segons l'edat. Llavors no és el mateix el nombre d'hores que necessita dormir un nadó que necessita dir, com tu deies, un nen, un adolescent, que una persona potser de 65 anys. Sí, aquest cicle de la son, les hores que jo necessito va variant amb uh-huh. el pas de l'edat. I sí que és uh-huh. cert que hi ha, doncs, bueno, una influència.
Uh-huh. En aquest cas, podríem dir que el fet de ser home o dona pot influir d'alguna manera?
Bueno, els estudis sí que diuen, quan parlem en el cas de l'insomni, que sí que és, bueno, és el trastorn de la son més prevalent, sí que és cert que el que es veu és que hi ha un predomini més elevat en dones que en homes.
Mm-hmm. Per tant, hi té una certa rellevància el fet de, ja sigui per qüestions hormonals o qüestions d'altre tipus, no?
Mm-hmm.
que la dona en aquest cas pues, pugui patir més aquesta alteració de la son, no?
Exacte.
Parlem en positiu, si et sembla. Si descansem bé, si dormim bé, què guanyem?
Bueno, Principalment, si nosaltres tenim un bon descans, evidentment té molts beneficis, principalment a la salut mental, sí? El descansar ens genera un benestar. No és el mateix quan jo m'aixeco, el que dèiem abans, si m'aixeco i sento que no he descansat, em puc sentir més malhumorat, més irritable, em pot costar concentrar-me, sí? Si jo descanso, tot això desapareix, sí? Afronto el meu dia d'una altra manera. Però també hi ha altres beneficis a nivell cognitiu, per exemple, que tu parlaves abans també, la integració, per exemple, de la memòria, dels coneixements, dels conceptes, sí? Sobretot, i això ho recomano molt quan tenim estudiants, no? Adolescents, persones que estan a la universitat, és molt important descansar, perquè en època d'exàmens moltes vegades s'obliden de dormir la nit perquè he d'estudiar, Doncs que sàpiguen, no?, que és tan important estudiar com descansar, perquè quan descansem és un moment on també jo integro aquests coneixements.
De fet, també hi ha altres estudis, perquè amb això s'ha fet estudis múltiples, que si una persona descansa bé, el risc de patir obesitat o millorar, si una persona és obesa, doncs, també està estudiat que també és possible. En el tema de la diabetis també hi ha estudis que indiquen que si es dorm bé es pot millorar en aquest sentit, per no tenir-ne o per millorar el grau de control de la diabetis, o per exemple també en el tema de la hipertensió, evidentment, i això té lògica. Si tu no descanses bé, està, com tu has dit, més irritable, i el fet d'estar nerviós, evidentment, està més que estudiat que és un dels motius que fa que la persona tingui la hipertensió, que diem que pot perjudicar a molts nivells ja al nostre cos, no? Per tant, com tu dius, els beneficis són múltiples, per tant, és essencial un bon descans. I què podem fer? Perquè per descansar, mirar de descansar bé, sobretot si et sents que el teu dia a dia el descans no és del grau de qualitat que tu creus que fa que l'endemà tinguis un dia correcte i que tu tinguis ganes de fer coses, que sobretot és el més important, quan t'aixequis del dematí tinguis ganes de fer.
Sí, dintre de les diferents opcions que tenim per poder millorar el nostre insomni, una de les tècniques a les que estan enfocades aquesta millora serien les tècniques per control d'estímuls, és a dir, millorar la meva higiene de son. Què vol dir això? Que moltes vegades no ens n'adonem, però estem fent coses externes a nosaltres que no ens ajuden. No és que ens estiguin provocant insomni, però no ens ajuden a poder descansar millor. Exemples, doncs, no dormir en un lloc ben aclimatat, de so, doncs, dormo al costat de la carretera i cada nit sento cotxes o sento persones del baix al carrer que al final em fan que em desperti i no descanso del tot. O per exemple, ara que vindrà la calor, doncs fa molta calor i per tant això també fa que em desperti. Moltes vegades doncs, no portem una rutina, doncs és molt important anar-nos a dormir sempre a la mateixa hora. Així el nostre cos ja sap que s'apropa a les 11 de la nit i el meu cos ja a poc ja es va apagant. I així hi ha moltes pautes.
De fet, una altra cosa que també és important, per exemple, la gent que li agrada córrer o fer esport d'algun tipus, pues que evidentment la darrera hora del dia, que sovint pot ser el moment ideal perquè disposem de més temps, pues potser no és el millor moment de fer esport, perquè estimules les teves endorfines i precisament acabat quan vols anar a descansar, pues estàs suficientment activat per no fer-ho de manera correcta, no? I perquè et costi agafar la son. Per tant, no sé si hi ha estudis en aquest sentit, però probablement sí, s'indica que l'esport, si no ho tinc mal entès, millor fins a 5, 6, 7 de la tarda.
Sí, abans de la mitja tarda.
Això seria el més recomanable. Evidentment, a vegades les circumstàncies són les que cadascú pot, no?
Sí.
Però si tenim la possibilitat de fer esport més al dematí que a la tarda, encara que sigui matinant, doncs molt sovint doncs és més beneficiós també en el tema de l'insomni i perquè t'actives ja només comença el dia.
Exacte.
Perquè de vegades hi ha gent que pensa que si comences fent esport te cansaràs i no és al revés. No,
al final el que fa és activar-te.
i per tant posar-te a punt doncs, per afrontar el dia, no?
Uh-huh.
Quan parlem de, del que hem comentat de l'insomni, l'insomni no és sempre igual, no? Hi ha diferents tipus d'insomni, no?
Sí, exacte. Nosaltres definim com a tres tipus. Estaríem parlant de l'insomni de conciliació, quan una persona vol anar-se a dormir i no ho aconsegueix, i passa més de mitja hora, passa una hora, dues hores al llit, que, no? Doncs toms cap a un cantó cap a l'altre. Això estaríem parlant d'aquest insomni de conciliació, perquè el que em costa és agafar la son. Però després també tindríem l'insomni de manteniment, que seria aquestes persones que, tot i que aconsegueixin dormir, durant la nit es van despertant. I aquests despertars fan que jo el dia següent notis, no? De dir, oh, és que m'he anat despertant tantes vegades que, és que estic cansada, no sento que hagi descansat. I per últim tindríem l'insomni de despertar precoç, que són aquestes persones que es desperten a les 3 de la matinada, per exemple, i ja no són capaces de tornar a dormir. Tot i que tingui son, no puc tornar a dormir.
Mm-hmm.
Llavors, si una persona presenta dos d'aquests tres tipus, doncs parlaríem d'un insomni mixt, i si presento els tres, que també hi ha casos on hi ha gent que li costa agafar la son, que quan l'agafa es va despertant, i que quan hi ha un moment que es desperta i ja no es pot tornar a dormir. I aquí estaríem parlant ja d'un insomni global.
Mm-hmm. També, no sé si no ho hem comentat abans, però també hi ha motius perquè un no dormi bé. Motius a vegades fisiològics, com per exemple l'apnea de la son,
mm-hmm.
no? Que també a vegades s'ha d'acabar anant amb algun professional mèdic doncs, perquè et diagnostiqui aquesta alteració i et doni eines, en aquest cas parlem d'aquell aparell que fa que no tinguis l'apnea de la son, que l'apnea de la son, si, per si algú no ho sap ben bé el que és aquella persona que en un moment donat sembla que tingui roncs i en un moment donat deixa com de respirar i això pot ocasionar fins i tot que la persona es desperti com una mica sobtadament
uh-huh.
i que això, si passa molt sovint, fa que el descans no sigui reparador, no?
Uh-huh.
I per tant hi ha coses que també si passa doncs, s'han de comentar amb els professionals pertinents i que ells doncs, puguin ajudar-nos a millorar, no? Què ens pot ajudar a millorar? Hem dit que en aquest cas de l'apnea de la son possiblement s'han de fer alguns tipus d'estudis i potser hi ha algunes coses que ens poden ajudar, però en general, un insomni en general, segurament tenim eines o recomanacions que potser ens puguin ajudar, no?
Sí. Com tu deies, hi ha insomnis que estan provocats, no? Per patologies o condicions més físiques i orgàniques. Però també hi ha molt d'insomni que està provocat per qüestions no orgàniques, que serien doncs, tota aquesta part més psicològica. Llavors, quan parlem d'insomni no orgànic, tot i que en qualsevol tipus d'insomni també ens poden ajudar i ens beneficien, no tindríem el mateix grau de benefici perquè al final ens està provocant, com tu deies, per exemple, una apnea de son, no? Però coses que podem fer, si una de les coses que a mi em provoca un somni, que és molt comú, jo arribo al llit i tun, penso en les meves preocupacions, en les meves coses, faig repàs del dia, faig repàs del que he de fer demà, em preocupo pensant, demà com serà el dia, sí? Això, evidentment, farà que jo no m'adormi. És com quan el dia següent és un dia superimportant perquè tinc un examen de no sé què i estic nerviós. Doncs evidentment aquesta nit em costarà dormir. Per què? Perquè estic donant-li toms en allò. Coses que podem fer? Doncs per una banda, tècniques de relaxació. Hi ha una que jo en els grups que faig, que ja sabeu que faig grups aquí al CAP, una que recomano sempre molt, dona igual si el grup és d'ansietat, d'insomni, del tabac, sempre recomano la tècnica de Jacobson, que es diu, que la podem trobar per internet, hi ha un munt de guies, que és una relaxació progressiva muscular, i el que ens va dient és anem passant per totes les parts del nostre cos, tensant i relaxant, i és una manera de donar-me en compte de si hi ha tensió en el meu cos, jo poder-la relaxar.
Uh-huh.
El fet de jo centrar-me en aquesta relaxació farà que els pensaments marxin i per tant, per una banda, físicament m'estic relaxant, per l'altra estic aturant i apartant els meus pensaments i per tant aconsegueixo dormir-me.
altres coses potser també que també poden ajudar. Per exemple, ara pensava, doncs, almenys particularment a mi em funciona i suposo que pot haver gent que ho pot provar i tampoc no és complicat, és la respiració abdominal, per exemple. Mm-hmm. Fer respiracions abdominals fins i tot aguantant una mica la respiració i deixant anar, que també poden ajudar en un moment donat. Doncs, bueno, és qüestió de que cadascú vagi provant una mica
sí.
aquest tipus de tècniques.
Exacte,
no?
La respiració diafragmàtica també és molt eficaç, i en el cas, com tu deies, d'aguantar una mica la respiració, que podria fer una respiració més profunda, jo normalment recomano fer 3 o 4 inspiracions més profundes, però després tornar a una respiració, com tu comentaves, abdominal. El mm-hmm. fet de mantenir aquests nivells d'oxigen i diòxid regulats.
Mm-hmm. En quant a alimentació, hi ha alguna cosa que recomani? Segurament els menjars copiosos no ajuden en absolut.
No, evidentment, dintre de, com dèiem abans, d'aquestes tècniques de control d'estímuls, no? Allò de controlar què és el que passa al meu entorn per fer-ho que afavoreixi el màxim possible la meva son, entraria que el sopar sigui lleuger. I sempre haver sopat unes 2-3 horetes abans d'anar a dormir. Sí? No sopar i a la mitja hora anar a dormir. Al final també estic fent la meva digestió. Evitar, sobretot, begudes estimulants, tema de cafè, Coca-Cola amb cafeïna, tes, tot això, intentem evitar-ho també. Uh-huh. Alcohol.
Uh-huh. I què dèiem? I els menjars copiosos segurament no ajuden. No. O sigui, el sopar més aviat haurien de ser més lleugers que no a l'inrevés, no?
Sí.
I ara que estem a l'època digital, no? Tenim el telèfon mòbil, les tablets i altres eines que segurament pues, bueno, tenim molt a mà i que segurament potser no són els companys ideals per anar per un bon descans, no?
No, hem de tenir molt clar que tot el que són pantalles, ja sigui televisió, mòbil o tablet, emet un tipus de llum que, explicat així ràpid, fa que el meu cap li digui encara és de dia. Sí? Llavors, com que el meu cap percep que encara és de dia, el meu cos no es prepara per començar a descansar. Llavors, és important que si jo vull veure la tele mentre sopo, doncs, bueno, jo quan faig aquí grup d'insomni sempre dic, bueno, tampoc us vamos a quitar todo, no? Llavors, bueno, però recomanable, doncs, mitja hora o una hora abans d'anar-me'n a dormir, doncs, ja fer altres activitats que no incorporin aquestes pantalles.
Ara em venia al cap precisament que bueno, també tenim a la mà els llibres electrònics, no? I un dia, justament, estava parlant en un programa que vaig fer amb anterioritat del Fem Salut, justament amb el doctor Estivill, sobre el tema de la son.
Sí.
I comentàvem que, per exemple, els temes dels llibres electrònics pues, no són els més indicats, o sigui, val més la lectura d'un llibre uh-huh. amb fulls de paper, uh-huh. perquè no tenim aquest estímul lumínic, diguéssim. Aleshores, són cosetes que bueno, poden ajudar una mica, pues, o poden posar el seu gra de sorra, no? Pues perquè...
Sí,
perquè ho hem descansar una mica millor.
Exacte.
I com tu has dit, una cosa molt important són les rutines, no? Les rutines són essencials per poder descansar de manera correcta.
Exacte. És com quan ens passem, no sé, durant tota la setmana, jo sempre m'aixeco a les 7:30, no? Arriba el cap de setmana i potser m'aixecaré a les 7:30, a les 8. Per què? Perquè el meu cos ja està acostumat a aquesta rutina.
El rellotge biològic, que diem.
Exacte.
No? I, a més, el rellotge biològic sol anar acompanyat del dia i de la nit.
Exacte.
No?
Per això, sí. Sobretot, important el tema de les pantalles, que el que fa és alterar aquest cicle circadià.
Sí que és veritat que, de vegades, hi ha persones que treballen a torns, no?
Sí.
I que aquestes potser ho tenen una mica més complicat.
Exacte.
No? Però, bueno, evidentment, s'ha d'intentar, doncs, dins del cas de cadascú, doncs, minimitzar, no?, aquesta situació.
Al màxim. En el cas de, per exemple, persones que treballin a torns i clar, que treballin de nit, doncs al final quan jo arribo a casa intentar aclimatitzar al màxim la meva habitació o el lloc on jo dormo perquè el meu cap percebi com que és de nit. Pues, tancar bé les persianes, intentar que no entri llum... Mm-hmm. Serien coses que jo podria fer perquè el meu cap segueixi pensant que és de nit.
Evidentment, però hi ha algunes circumstàncies que, o moments puntuals en el dia a dia de la persona, ja sigui per a situacions vitals, momentànies, etc., que a lo millor pot precisar algun tipus de medicació o d'ajuda, no?
Uh-huh.
Això el que jo crec que des d'aquí hem de recomanar és que intentar que això no sigui una cosa que es cronifiqui, no? Seria una mica la indicació, no?
Sí, exacte. Al final, puntualitza sobretot que intentar evitar l'automedicació, perquè moltes vegades aquest tipus de fàrmacs conec algú que està emprenent i li va molt bé, llavors, no? Vaig, això és natural, i, va, no? I començo potser utilitzant aquests fàrmacs en comptes d'utilitzar primer eines com les que acabem de parlar avui, de relaxació, respiració, no? Ara, que hi ha moments en els que potser és necessari, evidentment, però per això, no? Treballar amb un professional mèdic i ell em dirà, doncs sí, ho valorarà i evidentment serà necessari, però he de tenir en compte que és algo puntual, que no és algo que, no és algo a llarg termini.
Doncs sempre ens hem d'intentar plantejar així, no? Que allò, a lo millor ara ho necessitem, però a la mínima que es pugui, doncs no? Intentar posar en marxa altres eines que ens puguin ajudar a descansar millor i que no precisem dels fàrmacs, no? No necessitem els fàrmacs. I també hem de recordar una mica que és que els fàrmacs, alguns fàrmacs, no tots, però alguns, no es poden retirar de manera
sobtada,
sinó que, no?, una mica...
S'ha de fer amb una pauta.
S'ha de fer seguint unes pautes de retirada, no?, que de vegades es poden allargar en el temps.
Sí, jo, per exemple, ara ja parlo de l'experiència amb els grups que he fet anteriorment d'insomni, que un dels objectius també dels grups era les persones que estaven sota tractament farmacològic poder fer retirada. Jo sempre és el que dic, no vol dir que fem el grup i ja em trec les pastilles, no. Però jo he après unes eines que jo es puc anar utilitzant i si a poc a poc vaig millorant el meu insomni, jo puc anar retirant. Si jo retiro una mica i em torna a venir una mica d'insomni, doncs paro aquí la retirada, em quedo en aquest...
No? Aquest escaló, no?
Amb aquest esglaó i torno a reforçar les meves tècniques. Quan torni a millorar, doncs torno a rebaixar. I així, a poc, al final, sí que és cert que les pautes de retirada tenen un temps, però no vol dir que aquest temps jo no el pugui allargar. El que sabem és que no el podem fer més curt, perquè no pot ser de sobte, o en una setmana m'ho trec. Hi ha medicaments, com tu deies, que no, que necessiten el seu temps. Potser necessiten 2 setmanes, 1 mes. Però si jo no em sento preparada per seguir retirant, jo comparteixo això amb el meu metge i m'ajudarà.
Com amb totes les coses de la vida, cada persona pot ser diferent i cada persona pot tenir una tolerància diferent a la medicació o a la situació, i evidentment la situació que tingui al voltant pot també fer que la cosa es tingui que fer d'una manera o d'una altra, no? Una mica s'ha de veure cas per cas, no?
Exacte.
De cada persona. Bé, doncs Anna, el temps se'ns està acabant. Hem fet una mica de repàs del tema del jo diria que de lo important que és descansar bé i de què podem fer per si això no es dona. I bé, i que sàpiguin els nostres oients, no?, que tu aquí a la nostra àrea bàsica pues, també treballes entre altres temes, no?, una mica el de l'insomni, no?
Exacte, que si hi ha alguna persona que ens estigui escoltant que digui, ostres, doncs a mi m'aniria bé un grup d'aquests, que al final aquests grups el que fem és donar eines i estratègies per poder abordar l'insomni de manera no farmacològica. Llavors, doncs, si en algun dels oients diu, ostres, a mi m'agradaria, senzillament que el que vagin al seu professional de la salut de referència, sigui infermer o sigui metge, i que els hi pregunti.
I nosaltres, en tot cas, ja el posaríem en contacte amb tu, perquè si és el cas i si té el perfil adequat, doncs pugui entrar a formar part d'aquests grups que ajuden a millorar el tema de la son.
Exacte. No?
Bé, doncs, Anna, moltes gràcies per haver estat una vegada més amb nosaltres.
Gràcies igualment, Armand.
Bones, des del Servei de Nutrició Comunitària del Centre d'Atenció Primària animem a totes les persones que vulguin perdre pes a participar als grups d'educació d'hàbits alimentaris per la pèrdua de pes. Els interessats poden dirigir-se al centre i manifestar la seva motivació per participar als nostres grups. El metge de capçalera o la seva infermera o infermer de referència, doncs, valoraran la seva inclusió o no en aquests grups. Doncs bé, totes les persones apuntades dins d'aquests grups faran una primera visita individual a consulta, on allí se'ls preguntarà sobre la seva alimentació, se'ls farà un control de pes i es prendrà el perímetre abdominal. Llavors, els grups consten de 8 sessions que realitzaran de forma quinzenal, un dia a la setmana, normalment serà els dilluns a les 6 de la tarda, quinzenalment, durant 8 sessions. Llavors, de les 8 sessions, tornarem a fer una visita individual a consulta per tornar a valorar, doncs, el mateix que s'havia valorat a l'inici del grup, no? I poder veure si realment hi ha hagut un canvi d'hàbits alimentaris a millor, si s'ha baixat de pes i si s'ha reduït el perímetre abdominal. Les persones que participin en aquest grup també tindran de la mà de la fisioterapeuta unes sessions d'activitat física. També seran 8 sessions que es realitzaran de forma setmanal. És a dir, durant 2 mesos, un dia a la setmana, tindran una classe d'activitat física on se'ls guiarà i se'ls ensenyarà uns exercicis per poder fer i per poder practicar també a casa. I d'aquesta manera, doncs, ajudar a la pèrdua de pes. Un cop acabades les 8 sessions, que serà, doncs, una durada de pràcticament quasi 4 mesos, cada 3 mesos farem un altre control de pes a consulta de forma individual i una sessió grupal per repassar continguts i veure, doncs, si es necessita algun reforç. D'aquesta manera, cada 3 mesos durant 9 mesos, estirem durant més d'un any, 1 any i 2 mesos aproximadament, fent aquest seguiment a la persona, doncs, que vol baixar de pes. Des d'aquí animo a tothom que vulgui perdre pes a participar dels nostres grups.
I fins aquí el nostre programa d'avui, que realitzen els professionals de l'equip d'atenció primària de Falset, per a tots vosaltres, amb la col·laboració de la Clàudia i el Solde per a que pugui arribar a les vostres llars. Tot seguit us deixem amb el programa Fem Camí, que us portarà a algun racó interessant de les nostres contrades. Ens retrobem en 15 dies.